Mira que us compliqueu l'existència, no?, amb això de la intel·ligència artificial. Vols dir que és bo haver assumit aquest terme intel·ligència i col·locar-lo al costat de, del qualificatiu artificial?
Home, artificial és necessari. Sí, és necessari, sí, de posar-ho, perquè això són sistemes automàtics que intenten ser intel·ligents. El problema és dir intel·ligència. Això sí que és un problema, perquè aquesta paraula aixeca molta expectativa. Dius, un sistema és intel·ligent, i tot d'entrada ja té una imatge de la darrera pel·lícula que ha vist en el cinema de qualque sistema intel·ligent. Bueno, intel·ligència, què vol dir? Pues vol dir que se comporta com un sistema intel·ligent.
És aquell que pot decidir què ha de fer en funció d'uns paràmetres determinats? Té una certa capacitat de decisió, per dir-ho així?
Un dels conceptes centrals d'intel·ligència és que sigui mínimament autònom. Clar, hi ha moltes coses que són autònomes. Per exemple, un cotxe no, sí, no és autònom, l'has de conduir tu.
Quan tu vens de Girona,
sí,
però...
No, ja estem de Mallorca.
Ets de Mallorca, eh? Jo ho anava detectant,
va amb
el cotxe, dic, està claríssim. Què estaven dient? M'he perdut.
No, el del cotxe, eh? Que un cotxe no és intel·ligent.
Però té algun sistema?
Sí, que algun sistema intel·ligent dins, eh? Però també passa que quan un sistema és quotidià, llavors ja no és intel·ligent.
Però aquests sistemes, per exemple, GPS, que estan adaptats al cotxe i que et van marcant el camí que has de fer, això és un sistema intel·ligent? No. Se'l considera com a tal o no?
No, això ajuda a que un sistema sigui autònom i, per tant, ajuda a un sistema a ser intel·ligent. Això sigui com dir, per exemple, els nostres ulls.
Sí.
Són intel·ligents?
No, depèn una mica del...
Depèn del cervell,
cervell no?
que hi hagi darrere. Sí. Per tant, no són per ell mateix
intel·ligents. Para de posar-me a prova, fent-me preguntes, perquè jo arribarà un moment que no hi arribaré i quedaré fatal.
No
m'ho feu, això, no, eh? No. Els entrevistats que pregunten fan molta por.
No, és una pregunta retòrica. De fet, m'ho anava a contestar jo mateix. Llavors, els ulls per ells mateixos no són intel·ligents. Les orelles per ells mateixes no són intel·ligents. El que fa intel·ligent és aquest ús d'aquesta visió o d'aquesta audició. Això és el que fa que un sistema sigui intel·ligent.
Per exemple, un mecanisme a casa que faci abaixar les persianes quan el sistema detecta que fa sol, això és un sistema intel·ligent?
Això per ell mateix només és un sistema automàtic, però no és un sistema intel·ligent.
Doncs en sortirem. És complicat, el concepte.
No, perquè...
No, jo sóc molt tontet.
No, tothom...
Ui, quina cara que fer.
Tothom té intel·ligència la suficient per resoldre problemes. No? Aleshores, si el problema és molt el mateix, és molt estructurat,
sí,
poca intel·ligència hi ha. La gran diferència entre un sistema intel·ligent i un altre que no ho és que tu presentes un problema una miqueta diferent del que és normal i que ho pugui resoldre.
Que sàpiga discernir, aplicar el que ha d'aplicar en conseqüència.
En conseqüència, en situacions noves. Per exemple, el mateix exemple d'aquesta persiana i aquesta control de llum i temperatura, si ho fa tenint en compte que tu no t'agrada certs tipus de llums i tu dius, hi ha massa llum, què vol dir massa? Massa vol dir un terme totalment imprecís. Les persones no ens entenem. Aleshores, si un sistema és capaç d'entendre la paraula massa, que vol dir que hi ha massa temperatura, per tant, ha de ballar uns quants graus, llavors això ja és un sistema intel·ligent. Perquè antes una paraula imprecisa, ambigua, perquè no és el mateix dir que hi ha massa temperatura.
Si és capaç d'assimilar una certa dosi d'ambigüitat.
Exacte. No? Això és un exemple d'intel·ligència.
Ja hem arribat una mica al cap del carrer. I quins serien els principals camps d'aplicació de la intel·ligència artificial?
Els principals camps d'intel·ligència artificial estan tant, diguem, els més coneguts, ara mateix podrien ser els de comerç electrònic, no? que és una de les aplicacions més actuals del que seria l'intel·ligència artificial, i els robots. No? Els robots autònoms, que funcionen tots sols.
Bé, per què és avui aquí aquest home, en Josep Lluís de la Rosa? Doncs perquè és el responsable del segon Congrés Català d'Intel·ligència Artificial. Avui anem de congressos, de salons, de fires, que se celebrarà de dilluns a dimecres de la setmana que ve, vaig dir, al Centre Cultural La Mercè de Girona. Què hi haurà allà? Perquè hi haurà qui pensarà en una concentració de bates blanques i científics amb cara d'una certa il·luminació presentant els últims models de robot absolutament sofisticats i potser res més lluny de la realitat.
Sí, insisteixo, o sigui, la intel·ligència artificial crea molta expectativa i sempre es produeix una espècie de lema que vaig dient, que és que es crea tanta expectativa que la intel·ligència sorprèn i dona més del que un espera, però finalment dona menys del que un voldria.
Sí, acabem decebuts.
Sí,
i potser per la influència, dic jo, de la ciència-ficció, sí, o no?
de la pel·lícula de la ciència-ficció, que estem molt enrere encara d'això, de la pel·lícula, de tot.
No, jo recordo, era l'any passat, que em sembla que era la casa Onda, que va presentar un robot que pujava escales. Sí. Era dues cames, em sembla, i poca cosa més, i ho presentaven com una novetat mundial i una cosa avançadíssima. I tu penses, bueno, si l'únic que fa és pujar escales, perquè això és complicadíssim, no?
És apreciable, home. No es pot apreciar el treball de 50 enginyers durant 8 anys amb un pressupost d'uns 15.000 milions de pessetes. Això és aquest projecte, concretament. No? És clar, tu presentes altres prototipos similars com aquest de caminar, i la gent diu, però vaja, quina poca cosa, no? A veure, estem molt enrere encara. Ja no sé si en concret, la setmana que ve, pues, que aquí hi haurà pues, professionals, sí, gent de recerca, professors universitaris i gent d'empresa, que es trobaran i miraran pues, quins prototipos ara ja són fiables d'intel·ligència artificial i quines coses poden aplicar. Que hi haurà demostracions? També.
He vist una notícia d'ahir mateix que científics xinesos han dissenyat un robot submarí per fer feines a grans profunditats. I em sembla que a Girona precisament us esteu especialitzant precisament en aquest camp del robot subaquàtic, no?
Sí, bueno, ja fa uns 6 anys que tenim aquests robots que estem dissenyant, i justament la funció d'aquest robot és donar-li aquella intel·ligència suficient, aquella autonomia suficient perquè pugui treballar a certes profunditats autònomament. Quina utilitat té això? Pues que hi ha llocs que els bussetjadors humans no hi poden anar. Per exemple, quan hi ha fang, o quan hi ha poques condicions corrents perilloses, llavors és molt més segur enviar un robot d'aquestes característiques que no una persona, no? I xerrus.
És on el desenvolupament robotil, per dir-ho així, és més important? Els robots que ens substitueixen en moments en què hem de fer o desenvolupar tasques perilloses, per exemple, tots pensem en aquell robot de desactivador d'explosius, tot i que aquell va una mica amb comandament a distància, que no seria, no sé, fins a quin punt.
Això seria un exemple de control remot, en què quina intel·ligència té? Pues que els humans som imprecisos, el que explicava la paraula abans. Quan vas amb un joystick, amb un aparell, i vas dient cap a la dreta o almenys cap a l'esquerra, molt sovint els humans fem per assaig i error. Què passa? Que, per exemple, intenta conduir un cotxe per primera vegada, que no en saps, no te'n surts. Intenta pilotar un avió per primera vegada. Pues intenta pilotar un d'aquests robots. De fet, vam fer una demostració fa uns 2 anys on posàvem un robot d'aquests futbolistes.
Això m'ho has d'explicar exactament què és un robot futbolista.
Bueno, és un robot que no compleix cap imatge antropomòrfic, que no té potes ni té ulls, però té equivalents a potes, equivalents a ulls, i la suficient intel·ligència per treballar en conjunt amb molts altres robots, el que sigui intentar emular un joc de futbol. No? Llavors, bueno, això és la gran virtut, que treballen molts robots, és una de les grans tendències d'intel·ligència artificial, perquè, per exemple, molts robots poden ajudar a netejar la casa, o poden ajudar a netejar una indústria de farines, o poden netejar moltes tasques.
Home, aquests robots, segons la ciència-ficció, ja fa uns quants anys que els hauríem de tenir a casa, no? Aquest escombra,
això,
el que posava la còfia aquella de la senyora de la neteja antiga, el que et fa una mica el sopar, el que fa el llit, no?
Sí, però amb aquest tipus de robòtica sí que hi ha prototipus que funcionen, però ara diguem que s'ha de fer una certa adequació de la llar, perquè seria com si ara inventàssim fa 100 anys la rentadora.
Sí.
Què passa? La rentadora molt bé, no? Però què passa? Que si no hi ha llum i si no hi ha aigua corrent, què fas? És totalment inútil. Per tant,
riure.
Inventes la rentadora fa 100 anys, te traten de boig. Per tant, ara, inventes un robot futbolista que té molta complicació, o un robot que camina, i te traten de boig.
Quin és el robot més sofisticat que hi ha actualment sobre la capa de la Terra?
Jo crec que el caminant és el més sofisticat de llarg, no? El camí del d'onda és realment una cosa excepcional. El que passa que insisteix que el robot sempre és en funció de quin problema vol resoldre. Per tant, jo què sé, els robots d'aquests que s'han enviat a Mars, tot i no ser tan espectaculars, són realment també unes peces d'art, perquè tenen una gran autonomia, i tot i que són tradigits, té molta autonomia.
Sí, vosaltres deveu xalar, no? Veient que es controla un robot que és a tanta distància,
sí,
no, i que li dius dreta, va
però,
a la dreta. Clar,
per això pel gran públic dius, home, però si se mou a 5 centímetres cada 20 minuts, dius, carai, que lent, clar, però és que és això el que ens trobem, que si vols fer solucions segures, has de ficar restriccions, grans restriccions perquè això funcioni, i això serveix a la gent.
Falta molt, no?, per arribar, ja per acabar, aquella etapa descrita per Isaac Asimov, que fins i tot va haver de descriure unes quantes lleis de la robòtica perquè, doncs, aquests enginys no acabessin posant-se en contra del creador. Això
falta molt.
Impensable.
És impensable pensant en robots físics. Però si pensam en... Sempre hi ha entrevista, xerrades de domòtica.
Sí.
Pensa que és una cosa més propera, en el qual pot haver un grapat de sistemes autònoms,
sí.
Que si el microones és autònom, que si el llum és autònom, que si un component de rentador és autònom, que després tu vols demanar una pizza, la pots fer via internet, un sistema autònom que s'encarrega de comprar la millor pizza per tu, al millor preu, i automàticament la t'adú i la tens damunt la taula, tota aquesta cosa tan autònoma, això ja està més a prop. Això ja està més a prop i sí que s'ha de ficar una mica d'ordenació tota aquesta autonomia, perquè, evidentment, el que vols voler és una pizza calenta damunt la taula, i no, pues, vols la teva economia malmesa per un crac que tot el sistema ha patat perquè no s'ha tingut en compte certes lleis regularitzadores del funcionament de tots aquests, no robots, però sí petits sistemes software autònoms que són intel·ligents i que t'ajuden a fer la vida més fàcil.
Sens dubte, un món molt interessant i molt desconegut. Se'n parlarà molt la setmana que ve a Girona en aquest segon congrés català d'intel·ligència artificial. N'hem parlat amb Josep Lluís de la Rosa, que n'és el principal responsable, al qual agraïm que hagi estat avui aquí, que vagi molt bé, records, petons a Girona i a Mallorca.
Idò, tots dos, merci.
Adéu-siau, bona tarda.